Explica'm exactament quin ha estat el resultat d'aquesta recerca de 20 anys, amb molts instruments, la més extensa en aquest sentit que s'ha fet fins ara, no?
Clar, és una feina complexa perquè ha requerit ajuntar dades de molts instruments diferents preses durant una temporada molt llarga, d'uns 20 anys, des de l'any 1997. Llavors, ajuntant tot això, que acaben sent gairebé 800 mesures del que en diem velocitats radials, que és el moviment de l'estrella en la línia de visió, una mena de va i ve, ens ha permès trobar un senyal que associem a l'existència d'un planeta al voltant d'una estrella que és l'estrella de Barnard. És a dir, hem obtingut aquestes 800 mesures de l'estrella de Barnard, que és una estrella singular, que en podem parlar després, perquè és molt propera a nosaltres, i combinant totes aquestes mesures apareix una periodicitat clara amb un període de 233 dies que associem a la presència d'un planeta al voltant d'aquesta estrella amb una massa mínima d'unes 3 vegades la massa de la Terra.
Llavors que és com una superterra, però no seria similar al nostre planeta.
No ho sabem. De fet, aquest terme superterra es fa servir per planetes que són més grans que el nostre, típicament entre una vegada, no?, i 10 vegades. És a dir, qualsevol objecte, que sigui, qualsevol planeta que sigui 10 vegades més petit que la Terra, en diem superterra. Ara bé, això no vol dir que sigui una bola de roca, no?, un planeta rocós, sinó que està en una zona, en quant a la seva massa, que les observacions que tenim fins ara d'altres planetes indiquen que podria ser o bé un planeta rocós o bé un planeta semigasós, que en diem un mini-Neptú, o sigui, o una superterra o un mini-Neptú, i a la terminologia es troba complicada, eh? Però haurem de pensar que és bé o bé una bola de roca amb una superfície gelada o bé un planeta menys dens, més gasós, com seria un Neptú més o menys petit.
I estaríem parlant d'un planeta que seria el segon més pròxim a nosaltres, descobert fins ara?
Sí, correcte. El planeta més proper que coneixem ara al sistema solar, exoplaneta, estic parlant, és Pròxima Centauri B, que orbita l'estrella Pròxima Centauri, que només està a 4,2 anys llum. El següent planeta conegut és aquest, que està una mica menys de 6 anys llum i que orbita l'estel de Barnard.
Deies que no se sap ben bé com és aquest planeta, que podria ser gasós, és a dir, encara que podem dir una superterra, és el que deies, no?, que podria ser molt diferent a la Terra.
En sabem molt poques coses. Dissortadament, la tècnica de velocitats radials només ens dona una petita indicació de quina pot ser la massa del planeta. Qualsevol altra cosa l'hem de calcular. I en aquest cas concret, el que sabem és que està bastant lluny de la seva estrella. Cal dir que està a un 40% de la distància entre la Terra i el Sol, però com que en diem unitat astronòmica, però com que l'estrella és tan poc brillant, només brilla un 3% del que brilla el nostre Sol, doncs un s'ha de, perquè sigui calent, diguem, s'ha d'apropar molt. Per tant, a aquesta distància, el planeta creiem que té una temperatura d'equilibri d'uns 170 graus sota zero. Per tant, per poc a prop que estigui la temperatura real d'aquesta temperatura d'equilibri, segurament sigui un món gelat. És a dir, que ens el podem imaginar, si ens l'imaginem com a rocós, com a un món que té una capa de gel a la superfície i que és un... Podríem dir, la similitud més propera seria com una lluna gelada de Júpiter, no? N'hem sentit a parlar d'Europa, de Calisto, de Ganímedes, doncs potser podríem pensar que és una cosa semblant a aquesta si és que fos rocós.
És a dir, que en el cas de tenir aigua estaria gelada.
El més probable és que sí. Cal dir per això que no coneixem gaire com funciona el tema de la zona habitable, l'aigua líquida dels planetes, etc. És a dir, tot això és el que especulem i calculem i creiem que és així, però estem oberts a sorpreses. També cal dir que, fixem-nos que la Lluna Europa de Júpiter està en un lloc molt remot del sistema solar, on la temperatura és molt baixa, però estem especulant o hem vist que sota de la capa gelada hi podria haver un oceà d'aigua líquida. És a dir, que si això passa a un satèl·lit de Júpiter, podem pensar que pot passar a altres llocs de l'univers i per què no en un sistema planetari com el de l'estel de Barnard, no? Estem parlant des d'un punt de vista especulatiu, però amb exemples de coses que veiem al nostre sistema solar.
Deies que aquest estel és molt peculiar. Per què?
No és que sigui peculiar, és molt petit. Es tracta d'una nana de tipus M, és a dir, és una estrella que té bàsicament aproximadament una sisena part de la massa del nostre Sol i, per tant, és d'aquestes estrelles petites que són molt abundants a la galàxia. I, de fet, fixem-nos que dues de les estrelles més properes que hi ha al sistema solar, que són Pròxima Centauri i l'estel de Barnard, són d'aquestes característiques molt petites. Per tant, és molt fred. Té una temperatura d'uns 3.200 graus a comparar amb els gairebé 5.500 del nostre Sol. És a dir, que és una estrella molt freda i, per tant, un s'ha d'apropar molt per tenir unes temperatures més o menys altes. Té una altra peculiaritat o característica que la fa interessant i és que, tot i ser una estrella molt freda, que típicament són estrelles molt actives, i actives vol dir que tenen moltes taques a la superfície i que fa difícil aplicar aquestes tècniques de velocitat radial, perquè es confon molt fàcilment els senyals amb el fet que tingui taques, en aquest cas concret és una estrella molt tranquil·la, és a dir, que no mostra gaire activitat i, per tant, diguem-ho així, coopera a l'hora de prendre moltes dades durant molts anys i poder-ne treure resultats molt fins, com és aquest cas.
De fet, estem parlant d'una recerca, ho deies al principi, no?, que ha implicat, suposo, molta gent durant molts anys, una recerca molt capdavantera en aquesta línia.
Sí, la combinació de tantes dades és més o menys pionera. Estem parlant de 7 instruments diferents de prendre velocitats radials precises, 7 espectròfons, i això són instruments molt complexes, i hem fet servir pràcticament tots els que existeixen avui dia en l'actualitat, i això ha fet que tinguem un equip dintre de l'article, doncs, que som gairebé 60 investigadors, que alguns d'ells han obtingut dades des de l'any 1997, és a dir, 20 anys d'obtenció de dades fins ara a tenir els resultats. I cal dir també que a banda de les dades que hem obtingut nosaltres directament, hi ha hagut la contribució d'investigadors que al llarg d'aquests 20 anys han fet observacions de l'estel de Barnard amb menys intensitat, diguem-ho així, i que les han posat a disposició de tothom a través d'arxius públics. I nosaltres també les hem fet servir. És a dir que, diguem-ho així, que ha estat una feina molt gran de tasca de comunitat, no?, on tots els astrònoms, molts astrònoms han participat contribuint amb dades que hem fet servir a l'estudi.
És una recerca molt destacada des del punt de vista científic. La gent es pot preguntar, sí, però de què serveix trobar un exoplaneta que és pròxim però que de fet és prou lluny perquè no hi puguem arribar, no?
Clar, tots els exoplanetes són molt lluny, no? Estem parlant de que amb les naus més ràpides que tenim ara dels humans, el viatge doncs, ronda els 50.000 anys. Per tant, és una cosa que ara mateix no ens podem ni plantejar. Evidentment, l'interès ara mateix és purament científic, és purament de coneixement i de descoberta i d'entendre coses, no? Aquest planeta, amb molts altres, ens està dient com es formen els sistemes planetaris, on podem trobar planetes, de quin tipus són, de què estan fets, si potser hi pot haver vida a la superfície, i aquest estel, el planeta de Barnard B, doncs és una peça més en aquest puzzle d'intentar entendre com funcionen els sistemes planetaris de l'univers i posar el nostre propi sistema solar en el context. Dèiem això de que, bé, què importa un mes quan en tenim ja gairebé 4.000 de coneguts, no? Però això cal que fem una reflexió amb això i això ho podem aplicar també a la nostra vida quotidiana, no? A Barcelona doncs tenim més de 3 milions d'habitants. I probablement, com a individus, ens preocupen relativament poc un d'aquests. Però és molt probable que vulguem conèixer el nostre veí del replà de l'escala. Doncs, això és el mateix. Nosaltres coneixem 4.000 planetes a grans distàncies, o bastant grans, i en aquest cas estem fent un esforç, estem fent una activitat per arribar a descobrir aquells planetes que són el nostre veïnat més immediat. I com són Pròxima Centauri, com són el Cel de Barnard i molts altres, no? És a dir, que estem intentant conèixer, estem intentant fer un cens d'aquells planetes que estan més propers a nosaltres.
Suposem que no us quedeu aquí, no?, que continuareu investigant.
Per descomptat, continuarem observant l'estel de Barnard. Cal dir que aquest senyal que atribuïm a un planeta ens el creiem molt i estem un 99,2% convençuts que és un planeta, però encara queda un petit, no?, una petita ombra de dubte que hem d'anar aclarint. I això i aquesta l'aclarirem doncs, obtenint noves mesures, i ara en tenim 800 i passarem doncs, a 1.000, a 1.500 o les que calguin. I a banda, un planeta tan proper ens dona una oportunitat molt bona per detectar-lo directament, és a dir, per prendre imatges, per fer-ne una foto. No ara, perquè a la humanitat diguem, no tenim encara la tecnologia adequada per fer-ho, però si en un futur a mitjà termini podem tenir telescopis gegants de Terra o bé telescopis també molt grans a l'espai que ens permetin ja no només detectar aquests planetes de manera, o aquest en particular, de manera indirecta, és a dir, com es belluga l'estrella a causa d'ell, sinó directament i prendre una imatge i poder estudiar si efectivament és un planeta rocós o un mini Neptú, i si té atmosfera o no, i si té la té gelada, etcètera, etcètera.
Doncs esperem que sigui aviat Ignasi Ribas, co-líder d'aquesta investigació. Moltes felicitats i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.